Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una, us parla Sílvia Petit. Agents de la policia de la Generalitat van detenir el 17 de juliol un home de 31 anys com a presumpte autor d'un delicte de detenció il·legal. Els agents van rebre un avís on s'informava que una dona de 42 anys havia realitzat una trucada a la policia d'Eslovàquia, on deia que un home la mantenia reclosa en un habitatge contra la seva voluntat. La víctima també va explicar que el raptor pretenia casar-se amb ella per tal d'obtenir documentació europea i que el casament s'havia de produir dos dies després. Per tal que els policies poguessin localitzar la dona, aquesta va informar que des del pis on es trobava reclosa podia observar un pont de color vermell per sobre d'un riu i també a l'habitatge havia trobat uns papers amb una adreça de la localitat de Tortosa. La víctima va explicar que els agents havien conegut l'home a Eslovàquia mitjançant el germà d'ella i que com els dos havien de venir a Espanya per treball, van decidir viatjar junts. Un cop a Tortosa, l'home li va revelar els seus plans per tal d'obtenir la condició de ciutadà europeu, a la qual cosa ell es va negar. El detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Tortosa el 19 de juliol i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs. Protecció Civil ha prohibit el bany a 8 platges del Maresme i una del Garraf, sobretot per l'estat del mar. Les restriccions es deuen a les onades que arriben en alguns casos al metre i mig d'alçada i als residus en suspensió a l'aigua. Més d'una seixantena presenten bandera groga a hores d'ara. Les platges amb bandera vermella són a Montgat, Calataps de les Barques, Montsolís i a Vilanova i la Geltrú, també platja de Darró per mala mar. També hi ha platges a Docata i al Masnou i està prohibit el bany per mala qualitat de l'aigua. A més, també Protecció Civil ha posat en alerta el pla Procicat per l'onada de calor que es viurà a partir de dilluns a Ponent i que afectarà principalment les comarques de la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, l'Urgell, la Segarra, el Solsonès, l'Alt Urgell i també el Pallars Jussà. Busquem altres informacions també d'actualitat. Cunit demana accelerar el projecte d'arranjament de la carretera C31 al municipi. Ho explica el nostre company David Cantó de Bellvi Ràdio.
Bon dia. L'Ajuntament de Cunit recorda que la C30 era dins la trama urbana municipal i que, per tant, és molt necessari que sigui una via segura tant per a vianants com per a conductors. Lamenten que el nombre d'accidents sigui elevat i asseguren que cal l'actuació de la Generalitat amb urgència. Representants del consistori cunitenc han visitat la Direcció General de Carreteres per tal de posar sobre la taula l'estat actual del projecte de millores de la C31, el seu pas per Cunit, que la Generalitat de Catalunya va presentar el juny de 2017. Aquest projecte recollia un seguit de millores a portar a terme tenint en compte el trànsit elevat que es registra aquesta via a Cunit, entre 17.000 i 20.000 vehicles diaris. Per millorar la mobilitat i la seguretat viària, el Departament de Territori havia previst diferents actuacions al llarg dels 2,5 quilòmetres de la travessera de Cunit. L'Ajuntament considera urgent que aquesta via compti amb els elements imprescindibles que la facin segura per a tothom.
Gràcies, company, per aquesta informació. I també aquest cap de setmana ha començat la temporada d'estiu a l'aeroport de Lleida Alguaire amb vols a Eivissa, Maó i Palma fins al setembre. Es posaran a la venda 6.600 places i s'espera que l'ocupació sigui similar a la de l'any passat, entre el 50 i el 60%. També volem explicar que dins el festival Terra Mar de Sitges, avui és l'actuació del Club Super 3 per a tota la família, mentre que a Cap Roig aquesta nit també hi ha concerts amb Sílvia Pérez Cruz.
Notícies en xarxa. És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
El Festival Portal Blau de l'Escala programa aquest estiu l'únic concert d'Alfred García a les comarques gironines.
Divendres 26, gaudeix de la seva actuació en un entorn de gran bellesa, a tocar del mar i enmig de les ruïnes d'Empúries. El 26 de juliol, no et perdis Alfred García en concert a Portal Blau, el Festival de Música i Art a la Mediterrània. Entrades a portalblau.cat.
Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Hola, avui, ja fa una setmaneta que no érem per aquí, tenim en Gerard Vilardaga i Conill, fill de Berga, llicenciat en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona i especialitzat en Antropologia Visual per la Universitat de Barcelona, per la qual també és diplomat en Treball Social. Això són els títols universitaris i, a més, el Gerard és escriptor, fa d'actor i podríem dir que és un creador heterodox i una mica eclèctic. És una persona que investiga en dins i en fora d'ell mateix. La fotografia, el teatre, les performances formen part del seu món creatiu i amb altra gent que està vinculada a la creació forma part dels impulsors d'un dels espais de creació més singulars i potents del país amb gran crida internacional com és el Convent Punt Zero, a l'antiga colònia tèxtil de Cal Rosal, entre Vià, Berga i Gironella. Té una quantes obres escrites de poesia, alguna cosa, un parell d'assajos, i tracta amb pràcticament totes, o d'alguna manera un fil conductor és com recuperar i tenir present la memòria. Això seria una mica així, per fer un marc genèric de qui tenim aquí i com toca Oficis del Llibre. De fet, els Oficis del Llibre el Gerard en toca uns quants, no? Toca la part visual, la part escrita.
Sí, la part escrita, la part visual i també una mica la part d'edició, perquè des d'algun dels col·lectius que participo doncs, també ens dediquem a editar llibres, bàsicament de recuperació de la memòria històrica, focalitzant en la memòria obrera.
Què porta un antropòleg que exerceix de treballador social, a escriure, per exemple, poesia?
Una mica el que em va portar potser a la poesia és que a vegades tinc la tendència a agafar-me les coses d'una manera excessivament seriosa i l'antropologia com a ciència té un mètode d'investigació que és molt clar i que et porta a verificar axiomes. I una mica cansat d'aquesta veritat absoluta que buscava en la ciència, doncs el vers em dona les ales per poder fantasejar una mica més.
O sigui que una mica de llibertat així és.
Sí, sí, sí.
D'esperit. Reflexiona sobre temes que ens són propers. La bellesa, la vivència de la diferència. Últimament estàs al voltant de la delació. Les relacions del poder i... Per què? Per què aquests temes? Què és el que et mou?
La bellesa és un tema recurrent que en tot el que escric perquè és un tema personal, perquè bàsicament qui em van criar des de ben petit són els meus avis i és com una qüestió de reciprocitat. És un tema amb el que m'identifico molt. He treballat com a treballador social també en l'àmbit de la gent gran, encara hi treballo. També l'he abordat des de la imatge, des de la fotografia, amb diferents amb diferents treballs. L'últim és un treball sobre immigració i bellesa, que va estar fa uns mesos al Museu d'Història de la Immigració de Barcelona i que ara volta per diferents biblioteques. I això amb la bellesa. Sobre la delació és un tema en el que ens hem endinsat fa poquet, perquè estem preparant una nova obra de teatre conjuntament amb Iris Hinojosa i Javier Olaizola, i el tema central, el punt de partida, serà la delació. I tot just ara estem començant a investigar. Aviat ens tancarem a l'Estruc de Sabadell durant un parell de setmanes per començar a donar forma a aquest concepte, que en funció de la cultura es viu d'una manera o d'una altra.
I que ara deu ser un tema ben present en sí. Les vivències que tenim i amb coses que tu també has investigat i que treballeu des del centre.
Sí, de fet, just fa...
El treball
abans,
al voltant dels maquis, el treball...
Fora d'antena em comentaves que, bueno, que si volia parlar d'alguna coseta de Berga, doncs, doncs just a Berga, crec que no, aquest any s'està homenatjant a un fotògraf, se li està fent un homenatge oficial des de l'Ajuntament, i és un fotògraf que, tot i que no s'hi pot posar absolutament la mà al foc, tota la gent de l'entorn del voltant dels maquis i col·laboradors, és un personatge que va ser el, afirmen que va ser el delator que va provocar la gran caiguda poc abans dels anys 50 de la guerrilla anarquista a Berga. Llavors aquesta desmemòria que a vegades tenim ens porta a fer aquests disbarats.
I aquest fotògraf es diu?
Josep de Zeures.
Ja posat.
Fent amics.
Ja posat. Això ja se sap. Quan un treballa amb la paraula, aquestes coses passen. Fem amics i en fem d'altres que no ens estimen tant. No passa res. El cas és tenir opinions per poder seguir debatent. Això ho feu amb més d'un espai. Tu també ens dones material per pensar sobre allò que en diem capacitats diferents, habilitats diferents. Vas començar, jo me'n recordo d'un assaig teu, el TEAS més de 30.
Sí, fa un...
Fa una colla d'anys.
Fa una pila d'anys vaig treure un taller que segueix en funcionament a Barcelona, que és un taller molt, molt, molt especial, perquè és un taller per persones amb capacitats diferents, però que tota la jornada la dediquen a l'àmbit artístic, a crear, d'una manera bastant professionalitzada. I una mica el que vam recollir en aquest assaig és donar-los la veu a les persones amb capacitats diferents i que ells ens expliquessin una mica com aplicaven les diferents tècniques en el seu dia a dia, perquè allà es fa des d'esmalt, des de pintura, des de teatre, des d'escriptura. Es toca en moltes branques de la creació artística, i el que vam creure que era interessant és que ells mateixos documentessin el que feien. Llavors, una cosa que a mi m'agrada molt, i que això segurament veu de quan vaig estudiar antropologia també fa una pila d'anys, és donar la veu a les persones, i en el format de llibre no és res més que facilitar una gravadora, una càmera fotogràfica, i després la feina feixuga de transcriure tot allò, ordenar-ho una mica i punt. No hem de fer molt més a vegades com a...
Molt més ni molt menys, perquè ens estàs parlant quasi bé de tot el procés que necessita quasi bé tots els oficis del llibre, no? Des de recollir la història o que algú l'escrigui però tu la transcriguis, després la maquetis, la posis bé bonica. Tu has fet coses amb autoedició i també, evidentment, t'han editat editorials ad hoc. De les editorials que t'han editat, una de Bergadana, l'Edicions de l'Albi, et va editar El Convent del Tèxtil, Biografies Mínimes, que aquí tornem a anar a la memòria petita, a la memòria de la gent petita, de la que va. Ningú no se'n recorda però que fan la història, de fet. Com anar això? Perquè això em sembla que lliga allò de la bellesa, més la memòria, més l'obrerisme.
Sí, de fet...
Més parlar d'aquesta Catalunya, que en parlem poc moltes vegades, no? A vegades ens dieu que això de les Catalunya central, o diguem-ne com sigui, no se sent. Les capital s'ho menja tot.
Sí, a nivell creatiu és molt interessant estar a la perifèria, i t'asseguro que, i tu ho saps prou bé, que... Uh-huh. que al Berguedà estem a la perifèria pràcticament de tot. Uh-huh. I això a nivell artístic és molt interessant, perquè no estàs massa influenciat per les grans corrents, uh-huh. Que són absolutament efímeres avui en dia, i et permet tenir un discurs més propi, més personal. I aquest llibre del Convent del Tèxtil té una història una mica divertida. Aquest convent ja fa 20 i pico d'anys que és un centre de creació artística, i jo hi col·laboro des de fa també uns anys. I va venir un dia la meva àvia a veure una petita peça de teatre que fèiem en el convent, i va venir molt d'hora. I llavors jo em vaig dedicar a fer temps i a passejar-la pel convent. I ella, tota múrria, no em deia res, anàvem passejant, i quan portàvem una bona estona de passejada em diu: hòstia, diu, jo aquí he viscut. I em vaig quedar bastant parat i vaig dir: bueno, guarda't aquesta afirmació a la butxaca, i després, amb calma, ja exploraràs què t'ha volgut dir exactament la teva àvia. I un altre cop tornar a la gravadora, posar la gravadora al menjador de casa, treure la càmera i que em comences a explicar la seva història, que de fet era una història molt, molt, molt comuna en tot el Berguedà i tota la conca fluvial del Llobregat i del Cardener, que era nenes i adolescents que baixaven a treballar al tèxtil. Els homes al Berguedà es quedaven a la mina majoritàriament, i allà s'allotjaven en convents que estaven creats ja específicament per allotjar aquesta mà d'obra barata. I la meva àvia va estar uns mesos allà. A partir d'aquesta revelació que em va fer sense quasi ni voler-ho, vam començar a tibar el fil, vam anar a la casa del davant a buscar una veïna que també hi havia anat, i tot va començar així. Vam acabar fent una exposició, i l'exposició ens va portar al format de llibre. I aquí, fins aquí hem arribat.
Tot un procés interessantíssim per documentar-nos les històries petites que fan aquella amb la H grossa. Costa més fer-se un nom, trobar editors, entrar en circuits als afores. Ens acabes de dir que una mica sí, però per altra banda tampoc, perquè
costa.
Hi ha altres circuits que funcionen i a vegades ni els coneixem. I entre comarques, entre d'un espai a l'altre, és a dir, ara que per aquí ens movem a l'Empordà, els empordanesos es coneixen prou amb els berguedans, o els berguedans es coneixen prou amb els del Maresme. Com va això? O no? Ens coneixem poc. Els circuits no es toquen.
Jo crec que ens coneixem poquet. Uh-huh. Sí que conec, per exemple, l'Enric Casasses, doncs ens ha vingut moltes vegades a recitar, ja sigui des del Col·lectiu de Recuperació de Memòria Històrica, que és el Centre d'Estudi Josep Ester Borràs, ja sigui en el Festival de Poesia de Gironella, en el que col·laborava fins fa poquet. Hi ha xarxa, però és encara molt feble. Uh-huh. I també hi ha la gran capelleta, que és Barcelona. I si no passes per allà, és difícil que tinguis un mínim ressò.
Per tant, és difícil, això de fugir d'elits i capelletes.
És molt difícil, i alhora és molt trist i penós. Però bueno, som un país petit, que deia Lluís Llach.
Sí. I ens coneixem les vergonyes, i afegeixo, i potser hauríem de posar-hi algun remei. Una mica d'humor, segurament aniria bé. Anem acabant. Sempre acabo amb una pregunta recurrent a tots els que passeu per aquesta cadira i ens expliqueu el vostre petit ofici al voltant de l'escriptura o de la creació i del llibre. Quins són els teus llibres, els iniciàtics, o els que et van desvetllar a llegir i escriure, o el que estàs llegint ara? Quins són els teus llibres?
Mira, no sé si fa vergonya dir-ho, però fa molt poquet que he descobert la Maria Barbal. Uh-huh. El vaig descobrir en Metzines. i just fa molt poquet m'he llegit la seva obra més coneguda, La pedra de Tartera, i m'ha captivat molt el lèxic que utilitza, aquest lèxic que estem perdent. Després, com a, per citar un autor berguedà, la primera obra del poeta Toni Gol, que va ser el meu primer poemari que vaig llegir, que em va trencar tots els esquemes, que és Peter lluitant a la roca de la Calavera. I per últim, la gran novel·la per mi, i abans que fa un moment que parlaves de l'humor i de la ironia, la Conxorxa dels necis. Em sembla extraordinària.
Molt bé, doncs fins aquí. Moltíssimes gràcies, Gerard.
Gràcies a vosaltres.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Les recomanacions d'avui són un llibre d'Eva Baltasar i un altre d'en Sergi Pàmies. L'Eva Baltasar ha publicat molts poemaris. És una poeta de les noves fornades, coneguda i molt interessant. I de cop i volta ens ha esclatat a les mans i a les taules dels lectors amb un llibre que es diu Permagel. Permagel ha aconseguit ser el 19è Premi de Llibreter d'aquest any 2018. És una novel·la estranya, si en podem dir novel·la. Són com una mena de seguit de recull de contes ben trebats, que no acaben de ser contes trebats, sinó tot un món ajuntat i explicat des de moltes mirades. És directe, és dur, a vegades et fa somriure, també. Us en llegeixo un tros d'un dels contes. Tinc 10 o 11 anys i ha estat un dia revelador. De fet, el mes sencer ha estat ple de dies reveladors. He après que els éssers humans es reprodueixen com animals mamífers. Quan els mascles tenen el penis d'ull més llarg de l'habitual, l'introdueixen a dins de la vagina de les femelles. No una sola vegada, sinó incomptables vegades i molt de pressa. De pressa com pestanyejar. Si no ho fan així, no val. Es veu que el fet en si no és dolorós, però sospitosament fa cridar. Quan ja gairebé han acabat, els mascles semen a través d'un conducte que tenen al penis i que és el mateix que el de pixar. L'escupen a dins de la vagina de les femelles. Fa molta angúnia. No, fa fàstic. Ho comentem amb les amigues de classe. Fa tan fàstic que decidim no tenir fills. Decidim adoptar nenes de la Xina. Ens sentim unides per un fàstic que fem extensiu als nostres pares i a les nostres mares. De debò vam fer això? I algunes tenim fins i tot germans. De debò el papa i la mama vam fer això? Dues? Algunes fins a tres vegades? Llavors la professora de Naturals ens mana fer un treball en grup sobre les plaques tectòniques. El meu grup és un grup de 5, 3 nenes i 2 nens. Anem a casa de la Laura, que és la nena més popular de la classe de 6è. De fet, és la més popular de tot 6è, l'A i el B junts. I aquí segueix. Aneu a buscar Permagel, que us la passareu bé. I una altra per redescobrir i retrobar el fil amb ell és L'art de portar gabardina, d'en Sergi Pàmies. També és un llibre de format petit, editat per Quaderns Crema, d'aquells també d'una tarda o un de matí, però que el repetiràs moltes tardes i molts de matins. És on el Sergi Pàmies ens mostra més com és. Evidentment són contes, però no hi ha només contes, sinó la seva història, històries basades en les seves vivències. Com ell va créixer, per què és com és probablement, arrel de amb qui va créixer, com eren els pares. I el tema de la gabardina és bastant divertit de llegir, divertit o trist, segons com tu miris. us en llegeixo també un trosset per acabar. D'entrada, m'ha semblat un bon títol per un llibre de poemes, Tímides bandes de núvols prims. Però la impressió s'ha esvaït de seguida. He tret la gabardina de l'armari. No fa olor de naftalina, perquè ara hi ha unes pinces inodores que diuen també espanten les arnes. He de sortir per una entrevista de feina. Les coses estan com estan. I trobo faltar els moments en què, en situacions semblants i de manera excepcional, li demanava consell al pare. L'última vegada li vaig parlar d'una crisi sentimental que va acabar sent definitiva, però ell, que ja havia entrat en una fase de renúncies irrecuperables, em va dir que no era ningú per donar-me consell. Em va sorprendre molt, perquè una de les poques missions reconegudes universalment pels pares és donar consells als fills, i ho vaig atribuir al fet que, per coherència biogràfica, s'estimava més mantenir la seva condició de pare absent fins al final. Però avui vull causar bona impressió i sé que la gabardina m'hi ajudarà. D'entrada, em sentiré una mica estrany, com sempre que me la poso. Però també sé que la melancolia que em contagiarà no serà trista sinó reconfortant, i que quan passi davant d'un aparador em miraré de cua d'ull i tornaré a constatar el que ja sé, que encara que m'hi esforci, mai no sabré portar la gabardina amb la lleugeresa i l'elegància del pare, de Jorge Semprún, i de tots els homes que li agradaven a la mare.
Els oficis del llibre. La biblioteca llegeix.
Bé, doncs continuarem amb allò de que el racó de biblioteca que hem trobat desempolsinant llibres i trobant-ne de nous. De fet, aquest és una edició dels que us parlarem i llegirem un fragment. És una edició recent, d'ara, del 2018. El llibre és L'amic de Praga, d'Editorial Columna, i l'autor és en Joan Manel Soldevilla Albertí. Soldevilla és catedràtic de literatura a l'Institut Ramon Muntaner Figueres, està professor a la Universitat de Girona, és un amant dels còmics i en sap un niu. I bé, aquí, en aquest llibre, en aquesta novel·la, ens presenta en František Kriegel i en Jaume Ministral, que van ser dos personatges reals en la història del segle XX, importants per entendre una mica la intrahistòria nostra. És un llibre deliciós, és un relat sobre l'Europa recent, amb noms ficticis i reals barrejats, amb vides creuades, documents reals i d'altres que estan inventats. Jo us diria que val la pena de llegir, recuperar allò que en diem memòria. El fragment diu així: potser em faré humorista, proposa en Jaume amb un somriure. L'humor és una forma intel·ligent de mirar la realitat. Això molta gent del partit no ho entén, perquè són uns dogmàtics i troben que tot ha de ser tremendament seriós. Però l'humor és un instrument molt fi que, ben emprat, podem utilitzar per canviar les coses. Els jueus sempre hem estat una raça d'humoristes i em sembla que gràcies a això hem pogut sobreviure al llarg dels segles. Em sap molt de greu que marxi. Per vostè ha estat una persona molt important, molt més que un cap, una mena de germà gran, de mentor. Au, va, no exageris, riu en Kriegel. Tu has estat un camarada lleial i, per damunt de tot, un amic de veritat. Ah, i un bon professor de català. Quan s'és mestre, al final sempre surt la vocació. Deu ser que no ho podem evitar. Encaixen les mans en silenci. Masses coses viscudes junts. Potser m'equivoco, diu en Kriegel tot d'una. Qui sap si d'aquí uns anys el món és molt diferent i ens podem tornar a trobar i llavors som panxuts, calps i carregats de manies. Llavors sí que tindrem motius de queixa. Tant de bo, major. La Vanguardia, 20 de juny de 1969. Evocació d'un personatge. El cas de František Kriegel. Fa pocs dies la premsa va publicar una notícia sense importància. Husák, cap del Partit Comunista Txec, havia expulsat del partit diversos membres qualificats, entre ells František Kriegel, l'únic component del presidium de Txecoslovàquia que s'havia negat a signar a Moscou el tractat formulat la setmana següent de la invasió russa. I aquí us deixem. Aneu a buscar el llibre, que val la pena. Passareu una molt bona estona.